ara que passen gairebé 11 minuts del punt de les 11 del matí, encetem l'espai xarxes i, com sempre, ens acompanya la Carla Aguilar. Carla, bon dia.
Bon dia.
I avui parlarem d'aquesta intel·ligència artificial i com pot afectar això a les feines d'avui dia que podem estar fent, doncs, tu i jo i qualsevol persona que ens estigui escoltant, doncs, en el seu dia a dia. Com pot afectar si realment això serà veritat, allò de la teva feina finalment la faran uns robots o no? Parlem de, primer de tot, introduïm aquesta intel·ligència artificial, si et sembla, abans, de fet, la setmana passada ho comentàvem amb l'Òscar en l'apunt, vam parlar del xat GPT-4, quan ells havien parlat amb el Florenci Pla ja, doncs, del xat GPT-P, vull dir, no havien passat ni una setmana com aquell qui diu que ja anàvem pel 4. Aquesta intel·ligència artificial és una intel·ligència, no?, que va avançant a passos de gegant. Exacte. I sobretot de cara al que serien, podríem dir, les feines més tradicionals, potser és on més preocupa que aquesta vagi avançant encara més.
Exacte, s'ha parlat molt aquests dies d'aquesta intel·ligència artificial, de com està afectant una mica el nostre dia a dia, sobretot de com ens afectarà en el futur, no? I de com aquest desenvolupament és moltes vegades exponencial, no? Que a vegades ens sembla que anem 5 passes o 10 passes pel darrere de per on va aquesta revolució tecnològica on estem, no?
Com definiríem intel·ligència artificial?
Bé, la intel·ligència artificial al final és la intel·ligència que se'ls proporciona a les màquines, no? A través d'uns sistemes d'automatització i de machine learning, no? D'aprenentatge.
Per tant, relacionem-ho ara sí amb aquestes feines que poden ser, no?, entre cometes, substituïdes per aquesta intel·ligència artificial. Quines serien les més susceptibles que això els acabés passant?
Bé, comentaves, no?, molt d'aquest sector més tradicional, però realment les feines més manuals, ja hem viscut una revolució tecnològica i estem visquent una quarta revolució tecnològica, no? Les que sembla que quedaran més afectades per la intel·ligència artificial són les feines més d'oficina, més monòtones, més rutinàries, que consisteixen més en la introducció de dades, que és quelcom que aquestes màquines poden fer de forma molt més ràpida i molt més eficient, no? I aquí és on segurament veurem, doncs, una destrucció de feina més important.
Parlem també del que serien els errors, perquè moltes vegades s'ha dit, no?, que la intel·ligència artificial no és perfecta, realment és com nosaltres, no?, com un humà, que podem tenir alguns errors, i realment és així, és a dir,
exacte,
hi ha alguna manera d'arribar a una intel·ligència artificial que sigui perfecta?
Al final, les intel·ligències artificials les alimentem nosaltres, no? I, per tant, tenen el mateix marge d'error que pot tenir qualsevol humà. El tema és que segurament, doncs, veurem com cada vegada es van perfeccionant més i van tendint més cap a aquest error zero, tot i que aquest error zero segurament no existirà mai, no? I en aquest sentit, doncs, el que veurem és que segurament aquestes feines més rutinàries desapareixen, però en sorgeixen de noves amb un sentit una mica més crític i més de supervisar el que està fent aquesta intel·ligència.
Perquè justament és el que comentaves, que hem anat veient amb les revolucions, doncs, industrials i també, doncs, tecnològiques, que sempre hi ha d'haver algú, no?, supervisant el que deies ara, no?, supervisant que aquesta feina està
ben feta.
Tot i així, la persona que supervisa també ha de tenir uns certs coneixements dins el que seria la màquina, no?
Exacte.
Per tant, aquí podríem dir que aquells qui deixin el seu lloc d'oficina perquè ha estat, doncs, ha agafat el seu lloc aquesta màquina, hauran de tenir, doncs, o posar una mica més de la seva part per estudiar una mica més sobre aquesta màquina.
Exacte. Més que destrucció de feina, lo interessant és veure com aquesta feina es transforma i s'adapta a aquesta nova realitat, no? O sigui, ara mateix també hi ha moltes professions a les que ens dediquem que fa 15, 20 anys no existien.
Exacte.
Totes les professions, per exemple, relacionades amb el màrqueting digital, com explicar-los als nostres pares a què ens dediquem i què fem, no? Exactament. Doncs al final això és una tendència i el que fan les IAs és accelerar aquesta tendència de forma molt més marcada.
Si et sembla, Carla, parlem també d'aquesta evolució, ara que has tret el tema de, doncs, fa 10 anys aquest màrqueting digital no existia. Com va començar tot això? És a dir, l'interès per aquesta intel·ligència artificial, per tot el que seria el món d'internet, les xarxes, etc., tot això d'on va sortir?
Bueno, al final sorgeix de... Són petites passes que van transformant el món on vivim i que coses que en el seu moment van semblar completament trencadores les tenim adaptades en el nostre dia a dia, no? Això, l'ús de les xarxes socials o del WhatsApp o del buscador de Google, que bueno, segurament ara també es veurà afectat per aquesta nova... intel·ligència artificial, no? Doncs són coses que al final són petites cosetes que van transformant i que configuren una nova realitat.
Parlem també del que seria l'acceptació per part de la població, no? De la ciutadania, d'aquestes noves maneres de fer i de treballar. Quan va començar a aparèixer tot el tema del màrqueting digital, els creadors de contingut, etc., com creus que es va prendre la població el fet de, jo per exemple sóc enginyer aeronàutic, jo no podré ser mai, no? el que fan aquesta gent.
Jo mai tindré un perfil, o jo mai i faré això, i al final doncs, el que està vist és que som molt resilients, no? I que ens anem adaptant a aquestes noves realitats. I el mateix que està passant ara, no? Aquestes visions una mica més catastrofistes de on va el món, de que els robots ens reemplaçaran en el futur, de que ens dominaran, no? Doncs una mica també és posar-les sobre paper i veure que al final doncs, fa molts anys que estem vivint en aquesta realitat de canvi i que segurament el que fem és acabar adaptant-nos a la nova realitat i incorporant eines que ens permetin conviure-hi i treure-hi tot el profit, no?
Seguim parlant també del tema que comentaves ara, no? Les xarxes socials, els mòbils, etc., relacionant-ho també amb el WhatsApp, s'han vist molts memes dient doncs, que els nens que neixen ara no neixen amb les mans normals, sinó que ja neixen amb la figura,
sí,
no?
Sí,
de la mà amb el mòbil.
Sí.
No? En aquests casos, i més perquè ara últimament s'ha sentit molt, no? Que les noves generacions estan molt més acostumades al que seria doncs, tota la tecnologia, etc. I els més grans potser ens costa més, no? Adaptar-nos-hi.
Bueno, i de fet aquí és un dels temes importants, no? Perquè les generacions que estan naixent i que estan creixent ara es dedicaran a feines de les que no hem sentit a parlar avui en dia, no? I és com preparem aquesta generació per feines en les que no es poden formar ara mateix, no? I en les que el sistema educatiu que tenim ara, que és més tradicional, no? Veure com els pot preparar per adaptar-se a aquest futur, no?
L'altre dia veia un experiment que van fer en una cadena espanyola que posaven doncs, un home gran i un youtuber conegut que li explicava, no? Justament relacionant-ho amb el que tu deies ara, li explicava la seva feina, no? La feina de youtuber. I clar, l'home gran li deia, sí, però que jo no ho entenc, perquè jo tu no et miraria mai, saps?
Clar.
Perquè és una cosa que, com que no l'entenc, prefereixo no mirar-la i em quedo tan tranquil. Per tant, a dia d'avui, ja no pels més grans, sinó també pels que estem a aquesta edat intermitja, creus que ens serà difícil, en el sentit de veure que arriben coses noves i que potser... el que estem acostumats no acaba de funcionar.
Jo crec que som molt més resilients del que ens pensem. O sigui, fa 2 anys vam estar tancats durant uns quants mesos i mai haguéssim pensat que ho podríem viure i que ho podríem resistir i que ara estaríem parlant normalment i això seria una història del passat, no? Doncs jo crec que realment és això, serem capaços de fer-ho i el repte està una mica en com eduquem aquestes pròximes generacions, no? a estar cada vegada més preparats pel canvi, per adaptar-se a noves situacions professionals, a aprendre habilitats que no només són d'estudi, sinó d'interrelació, no?
Si et sembla, podríem fer una balança de les coses positives i coses negatives que pot tenir, no? Aquesta arribada de la intel·ligència artificial, perquè com deies abans, no? Aquest catastrofisme de cap on anem i què és el que ens espera, doncs per acabar de dir, vinga, teniu raó o esteu una mica equivocats?
Bueno, al final és una mica de com es gestiona, no? I de quines polítiques es fan en aquest sentit. Pot anar cap a bé o si no ho sabem gestionar, sí que es pot obrir... Hi ha riscos associats, no? A qui té el control d'aquestes intel·ligències, a les coses bones i dolentes que es pot fer amb elles, no? Si pensem en positiu, no? Doncs s'obre realment un món de possibilitats aplicades doncs, a la medicina, a la farmàcia, al medi ambient, no? Fins i tot a l'ajuda a la cooperació, que ens pot portar realment coses molt bones i ajudar una mica a canviar el món cap a bé. Si ens posem en el sentit negatiu, doncs és això. Qui té el control d'aquesta intel·ligència i temes d'armament, de ciberseguretat, de control de les dades, doncs que també representen perills que s'han de saber gestionar.
Aquesta ciberseguretat i aquests controls de dades actualment també han tingut, no?, un ressò important de cara al que és, no? Tu quan estàs parlant amb algú i dius, mira, m'agradaria anar de viatge a Bali, no?, per exemple, i al cap de 2 dies t'apareix un anunci de Bali al mòbil. Podríem dir que és cert que els mòbils ens escolten o això és una fal·làcia?
Això diuen. Podria ser, sí. Al final tenim sempre el micròfon obert i és algo que no està completament reconegut, però sí que ens escolten. Sí.
I parlem també d'aquestes dades, perquè abans deies, no?, un dels contres que pot tenir o veure doncs, des de la visió negativa aquesta intel·ligència artificial que va arribant i que va augmentant cada dia més, qui té el control? En el cas de que el control el tinguin els governs, sempre i quan aquest govern, entenc, sigui doncs, pro-ciutadania i pro per la seguretat, llavors sí que ho tenim tot ben fet.
Exacte, i no només el govern del país on vius, no? Sinó d'un govern més mundial, no? Que hi hagi unes polítiques que regulin les dades que recopila aquesta intel·ligència artificial a nivell mundial, perquè al final no es tracta del que tu fas aquí, sinó del que passa arreu del món. No?
Actualment això està regulat?
No, de moment no.
I quina manera tenim de regular-ho? És a dir, s'haurien de posar tots els governs d'acord, sí. Cosa que és bastant
difícil,
improbable, sí. No? Però s'hauria de fer una mica un esforç.
Exacte, s'hauria de fer una mica de gestió en aquest sentit, no? Per anar cap a un futur que pugui ser més segur per tots i que on puguem treure una mica tots aquests beneficis que dèiem, però amb la tranquil·litat de que les dades estan en bones mans, no? I és veritat que les intel·ligències artificials cada vegada tindran més dades nostres en àmbits on es poden aplicar com més amb la medicina, amb l'acceleració dels diagnòstics mèdics, de poder precisar millor quin percentatge, no?, tens de tenir una malaltia o no. Al final estàs cedint moltes dades teves hiperpersonals, no?, per poder tenir aquesta dada que sí que pot tenir un efecte positiu, no?, però que sí que suposa és una dada molt, molt sensible. No?
Referent a aquesta regulació, podríem relacionar-ho amb les cookies actuals?
Bueno, va molt més enllà que les cookies actuals, no? Perquè les cookies actuals al final és el rastre que deixem a la nostra navegació a internet i que és algo que també tendeix a desaparèixer, però que això realment és dada personal nostra, dada mèdica, dada que va molt més enllà, no? I
de cara a aquesta, em referia, de cara doncs, a aquesta millora, la regulació que tenim de les nostres dades, ara deies, aquestes cookies serveixen per deixar el nostre rastre que doncs, per les pàgines que hem anat passant, no? Aquestes cookies tampoc estan regulades actualment. Bé, és a dir, cada pàgina web té les seves i ells ho regulen depenent del que els interessa, no?
Sí, però tu tens accés a quines cookies estan utilitzant cada pàgina web i pots mirar quines estan utilitzant i acceptar-les o no, no?
I aquelles que poses estrictament necessàries? No sabem quines són aquelles.
Bueno, tu pots accedir i pots veure el tipus de cookie que és. Quan obres la política de cookies, allà pots anar i tenir una mica més d'informació en què consisteix i què està rastrejant aquesta cookie.
I tant que sí. Doncs, Carla, què ens queda per dir sobre aquesta intel·ligència artificial? Alguna cosa que haguem de destacar, sobretot de cara doncs, a la població que ens està escoltant, aquells qui veguin doncs, que això està apareixent i que pot ser que la seva feina es vegi doncs, truncada per aquestes màquines?
Doncs que això és normal, perquè sempre ens ha passat, no? I que s'obre un nou escenari molt interessant i que no ens ha de fer por, però que sí que hem de ser hem de tenir una mica de precaució, no? Uh-huh. En el que fem i qui ho té.
Doncs, Carla Aguilar, ho deixem aquí, també destacar, no?, els més petits, que sapiguem també, doncs, els que som una mica més grans, que segurament ens n'ensenyaran molt.
Exacte.
A nosaltres, no?, d'aquí uns anys.
Exacte.
Doncs, Carla, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la propera, a veure què és el que ens porta, si ja parlarem, doncs, del xat GPT-25.
Segurament.
Que vagi molt bé, Carla,
molt bé,
gràcies.
Gràcies.